Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar dona suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia. Tots els grups municipals es van mostrar a favor d'aquesta qüestió en el ple de dilluns, en què es va tractar la problemàtica en forma de moció, presentada de manera conjunta per tots els grups. Entre els acords que ha adoptat l'Ajuntament de Lloret, hi ha el dret a posicionar-se a favor de l'Associació del Dret a Morir Dignament de Catalunya i a les seves propostes. A més, el consistori es compromet a facilitar i oferir recursos formatius als treballadors municipals, com professionals de serveis socials, centres culturals, policia local, residències o centres de dia, entre altres, així com xerrades assistencials sobre aquesta qüestió. Un altre dels aspectes que es vol regular és el suport administratiu per facilitar els tràmits que implica el document de voluntats anticipades. D'aquí uns minuts sabrem més coses sobre aquesta qüestió. Escoltarem el que van dir els diferents portaveus dels grups municipals i entrevistarem l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, que va ser l'encarregat d'exposar aquest punt en el ple. Molt bon dia a tothom. Avui és dimecres 26 de febrer i el que fem ara mateix és saludar en Josep amb la resta de contingut del programa. Josep, què explicarem avui? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs explicarem que el Casal Municipal de la Gent Gran celebra demà l'Assemblea General Ordinària. L'ordre del dia compta amb 9 punts, entre els quals hi ha l'exposició del programa d'activitats d'aquest 2020. Serà a les 5 de la tarda, al mateix equipament. Ens donarà tots els detalls avui la regidora de la Gent Gran, Arantxa Jiménez. Ens farem ressò d'una altra assemblea, la de la Plataforma Gitana d'Acció Política, anomenada Politorrom, que se celebrarà per primera vegada aquest divendres a Lloret. Serà a l'Hotel Monterrey a 9:45 del matí. Entrevistarem el president d'aquesta plataforma, Cristóbal Lasso. Parlarem de l'enterrament de la sardina, que es fa aquesta nit per posar el punt i final al carnaval. La sortida del seguici serà a les 8 del vespre des de la plaça dels Germans Maristes fins ben bé a la plaça de la Vila, on hi haurà un ball popular i un sopar de cigrons i peix a càrrec del Xinuxano. Precisament entrevistarem a un membre de la penya, en Carles Carbonell, i acabarem explicant que aquest divendres també arriba un dels plats forts de la temporada teatral de Lloret. Es tracta de la partida d'escacs, que protagonitza ni més ni menys que Jordi Bosch. Parlarem amb l'actor per saber més coses d'aquesta obra.
Doncs això ho complementarem, com sempre, amb la previsió del temps i amb el repàs de l'actualitat general. I si et sembla, Josep, ens hi posem aquí al Bon Dia, Bona Hora, a la producció Rosa Giral i Moisés García. Et sembla bé, Josep, ens hi posem?
Som-hi, som-hi, que tenim molta feina.
Som-hi, amb Josep Altafulla i Maria Joan Comartí aquí en directe.
Bon dia, bona hora.
I avui la previsió del temps que ens arriba amb la veu d'en Josep. Què ens expliques?
Doncs per això se'ns girava molta feina, perquè encara no podem connectar amb Miquel Bernis a aquesta hora del matí, però sí que podem dir el que ja ens ha enviat amb missatge directament al Bon Dia, Bona Hora. Ens comenta que dimecres, aquest dimecres serà variable i insegur, que pel migdia no són descartables alguns ruixats que difícilment acumularan gaire aigua. Avui el termòmetre es quedarà frenat per sota dels 15 graus i els dies vinents, en general, l'ambient serà sent més de final d'hivern que no de plena primavera. Les pluges podrien arribar, però molt tímidament i amb quantitats que no són ni per esmentar. Ara mateix, a Lloret de Mar, la temperatura al Rieral és de 9 graus centígrads amb una humitat relativa a l'aire del 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs després de conèixer quina és la previsió del temps, com sempre el que fem és passar pel quiosc i veure què diuen les portades dels diferents diaris d'arreu de l'Estat. Com sempre, comencem amb els més propers i ho fem quan són les 8 i 5. I avui dimecres 26 de febrer, el que és notícia destacada a molta part de la premsa és aquest cas de coronavirus detectat a Barcelona. El Diari de Girona titula que detecten a Barcelona el primer cas de coronavirus a Catalunya. Salut aïlla 25 persones després de confirmar el contagi d'una italiana resident a la ciutat comtal. Investiguen possibles positius de dos alumnes d'un institut de Figueres que han tornat d'Itàlia. S'esgoten gairebé totes les mascaretes i els gels desinfectants a les farmàcies gironines i també en altres establiments que no són farmàcies i que estan aprofitant aquests dies per vendre mascaretes, en tenim constància, com per exemple passa en ferreteries o botigues de pintura. Pel que fa al punt avui, el titular que hi destina aquest tema és Salut confirma el primer positiu de coronavirus. I ho explica una italiana que resideix a Barcelona i que havia passat uns dies al seu país, és la primera diagnosticada a Catalunya. Els seus símptomes són lleus, però una vintena de persones del seu entorn han estat confinades. Salut insisteix a fer crides a la calma, assegurant que la situació està controlada i els serveis preparats. Insistim, és un virus que s'està propagant molt extensament, però que en principi no és virulent. És més virulenta, diuen els experts, la grip convencional. Per tant, calma, que no hi hagi psicosi i que la situació es va controlant de mica en mica. Més notícies en aquestes dues portades. Deixem de banda el coronavirus i ens centrem ara en el Diari de Girona, que explica que Girona pateix 4.879 robatoris a cases i establiments el 2019. Són un 5,5% més que l'any anterior. Els atracaments també augmenten un 16%, han passat de 956 a 1.109 casos i s'han denunciat 52 violacions. És una notícia que fa referència a totes les comarques gironines. Hem de dir que a Lloret en concret s'ha reduït certament aquest nombre de delictes globals, tot i que en alguns casos hi ha augments. Per exemple, amb el de les violacions, es va passar de 2 violacions el 2018 a 4 el 2019. També s'han incrementat les baralles tumultuàries o el tràfic de drogues. D'altra banda, el Diari de Girona publica que es van repartir més de 2.800 litres de ranxo a Vidreres. Ahir es va fer la tradicional celebració a aquest municipi veí de Lloret. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, admet que la protesta diària en una cruïlla no té permís. El Ripollès existeix, entrega més de 4.000 signatures en suport a l'hospital. També es fa ressò aquest rotatiu que ha mort als 85 anys Paco Antiquera, fundador de Comissions Obreres a la província de Girona. També a Girona, Temps de Flors encara busca qui li pot fer els plànols i posar els lavabos, i a Caldes el jutjat veu indicis d'homicidi en l'accident mortal de l'inflable. Recordem que va morir una nena de 7 anys a Caldes amb un inflable que va sortir volant pel vent. I ens centrem ara en el punt avui, on destaca el valuós empat, diu, a Nàpols del Barça. Un gol de Griezmann permet al Barça sortir viu del partit. A la imatge, Messi, Giovanni i Giovanni Di Lorenzo en una jugada del partit disputat ahir a la nit a San Paolo. També llegim en el diari El Punt que la consulta pel Correbou al ranxo arriba al ranxo de Vidreres. Els àpats populars també van omplir Verges, Capmany i Albons. Crida a evitar disfresses sexistes a la Vall d'en Bas. Es fa a les portes del Carnaval Infantil. També es fa ressò al punt que hi ha més arbres talats a Aigua Xalida, que les opcions per la variant de les preses van a debat i que augmenta un 4,5% el nombre de delictes a la demarcació.
Més titulars de la jornada. Primera plana del País. Espanya pren mesures de contenció davant el coronavirus. També El Periódico es fa ressò que el virus arriba a Barcelona i Salut aïlla 25 persones. El diari Ara diu primer cas de coronavirus a Catalunya. L'ABC, no es donen les condicions per tornar a Catalunya, fent referència a les empreses que van sortir de Catalunya durant la crisi del procés. El Mundo, Sánchez es desmarca del cas Delsi i responsabilitza només a Ábalos. I La Vanguardia, també, el tema del dia, el coronavirus arriba a Barcelona i obliga a aïllar 25 persones.
Doncs això és el que diuen les primeres pàgines i deixem ara el tema del coronavirus i destaquem altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de mesures per respondre a les peticions dels pagesos. Per exemple, els distribuïdors no podran vendre per sota del preu de cost.
Tot i així, les protestes dels agricultors per la mala situació econòmica del camp continuen perquè consideren que aquestes mesures són insuficients.
Un fiscal dels Estats Units acusa Google d'espiar milions de nens amb eines per escoles.
Amb el G Suite té accés a les dades personals d'alumnes, professors i famílies sense el seu coneixement ni consentiment.
I ara tornem cap a casa. En plana de successos, investiguen una agressió sexual a una menor al Carnaval de Calella.
La noia de Malgrat de Mar va ser atesa a l'Hospital Comarcal Sant Jaume.
I seguint amb el tema de les agressions sexuals, l'àmbit cultural ens porta als jutjats, perquè Plácido Domingo finalment ha admès tota la responsabilitat de les acusacions d'assetjament sexual i ha demanat perdó a les víctimes.
La investigació del Gremi d'Artistes Musicals dels Estats Units revela que 27 dones van patir aquest assetjament i abusos de poder per part del tenor.
També s'ha sabut en l'àmbit cultural que Kirk Douglas ha deixat gairebé tota la seva fortuna a projectes solidaris.
L'actor de Hollywood mor fa gairebé 3 setmanes, ha deixat prop de 50 milions de dòlars a projectes solidaris i 11 milions a la seva família.
Com a anècdota, explicar que Colacao ha canviat la tradicional lletra de Yo soy aquel negrito per adaptar-la als temps que corren.
Manu Guix s'ha encarregat de modificar la lletra de la cançó per celebrar els 75 anys de la marca.
I obrim ara plana esportiva. Ha mort el bomber i escalador berguedà Xavi Batriu, molt conegut a la comarca, en caure del pont de la C-16 a Cercs.
Els Mossos investiguen els fets, però sembla que l'home de 36 anys va caure mentre participava en una acció de protesta contra el projecte per fer una incineradora al costat de la tèrmica.
I acabem destacant que investiguen una xarxa de representació de futbolistes que hauria blanquejat 10 milions d'euros.
De moment hi ha 5 investigats, entre ells l'albanès Fali Ramadani, representant, entre d'altres, del jugador del Real Madrid, el Luka Jovic, i l'exporter serbi Nikola Danjanac, que serien els dos principals líders d'aquesta xarxa.
Doncs fins aquí el repàs, quan són les 8 i 12.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972-98-96-90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro, tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
El proper diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. A les 12 del migdia, missa rociera a l'església de Sant Romà.
Andalusia en mi tierra.
I a partir de les 2, dinar del Dia d'Andalusia a l'Evenia Olympic Resort. Continuarem la celebració amb els actes oficials i amb les actuacions d'escoles de ball i coros rocieros. També comptarem amb la presència de Daniel Candelas i el seu ballet flamenc. Diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. Preu de socis 21 euros, no socis 26 euros. Informació i reserves al Bar Granada o al telèfon 972 36 35 15.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja passa un minut d'un quart de nou. Molt bon dia a tothom. Després d'aquesta pausa, el que fem és començar a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. I avui el tema del dia és que Lloret de Mar dona suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia. Tots els grups municipals es van mostrar a favor d'aquesta qüestió en el ple de dilluns, en què es va tractar la problemàtica en forma de moció presentada de manera conjunta.
Entre els acords que ha adoptat l'Ajuntament de Lloret hi ha el de posicionar-se a favor de l'Associació del Dret a Morir Dignament de Catalunya i a les seves propostes. A més, el consistori es compromet a facilitar i oferir recursos formatius als treballadors municipals, com professionals de serveis socials, centres culturals, policia local, residències o centres de dia, entre d'altres, així com xerrades assistencials sobre aquesta qüestió.
Un altre dels aspectes que es vol regular és el suport administratiu per facilitar els tràmits que implica el document de voluntats anticipades. Es tracta d'una declaració en què s'expressa el tractament mèdic que vol rebre una persona davant d'una malaltia incurable o discapacitant.
A més, la moció també inclou altres punts com instar el Departament de Salut per crear un observatori per investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi.
Com diem, el punt en forma de moció es va tractar al ple de dilluns. Tots els grups municipals s'hi van adherir. Escoltem les opinions dels diferents partits. I comencem amb el Partit Socialista. El portaveu és Francisco Pastor, que recorda que el govern del PSOE ha iniciat el procés per l'elaboració d'una llei orgànica que reguli l'eutanàsia.
Los socialistas entendemos que la manera de regular l'eutanàsia és a través de una llei orgànica i així hemos iniciado el proceso en el Congreso de los Diputados. Porque supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía y avanzar en la consolidación de derechos y libertades civiles. Creemos que es un derecho de las personas poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral a juicio de la persona que sufre.
Per part de Ciutadans, el regidor Julio Gutiérrez destaca que cal una llei que garanteixi a la població una mort digna.
En Ciudadanos creemos que la prioridad pasa por conseguir una ley humanitaria, rigurosa y de consenso, que le garantice a todos los ciudadanos sus derechos y a una asistencia de calidad hasta el último de sus días. Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que esa dignidad no se vea vulnerada en el proceso final de la vida.
Per la seva part, Jordi Orobitz, portaveu d'Esquerra Republicana, assenyala que ha treballat aquesta qüestió de manera activa com a diputat al Parlament i celebra que els grups municipals hagin arribat a aquest acord per unanimitat.
Com a diputat al Parlament no només vaig poder participar de la votació de la moció a la que es fa esment en aquesta moció, sinó que a més vaig treballar activament amb el grup de treball d'una acció que es promovia des de l'Associació per la Mort Digna de Catalunya. I és una temàtica apassionant, perquè quelcom que sembla a priori doncs, molt fàcil, quan entres a la casuística, és bastant complexa. Celebro per això que haguem tingut la capacitat d'assolir un acord unànim per tirar-la endavant.
Des de Lloret en Comú, Miguel Gràcia recorda que és una petició històrica i exposa que el Congrés dels Diputats ja treballa per despenalitzar l'eutanàsia.
És una demanda històrica de diferents col·lectius, però no se podrà acoger qualsevol persona tal y como nos están vendiendo determinados partidos como PP y Vox. Para poder acogerse a esta ley se han de reunir una serie de condiciones. Serán personas con plena capacidad de obrar y decidir, como es normal. Lo harán de forma consciente, autónoma e informadas y tendrán que encontrarse los requisitos de enfermedad grave incurable o enfermedad grave crónica e invalidante causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.
Per últim, Lluïsa Baltrons, de Força Lloret, considera que és important que els consistoris facilitin la defensa del dret a morir dignament i assenyala la importància del document de voluntats anticipades.
Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva defensa, pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la necessitat de que cada ciutadà disposi del seu DBA, el document de voluntats anticipades, i que el personal municipal n'estigui degudament format. Actualment ja són més de 70 ajuntaments catalans amb més de 4 milions de persones que han fet mocions o declaracions institucionals per la mort digna.
La moció per donar suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia es va aprovar aquest passat dilluns amb els vots favorables de tots els grups municipals.
Doncs quan són les 8 i 21 del matí saludem l'alcalde Jaume Dulsat, que va ser l'encarregat d'exposar aquest punt en el ple, una moció que es presentava per unanimitat i per tant amb ell coneixem també el posicionament de Junts per Lloret. Alcalde, molt bon dia.
Bon dia, Maria, bon dia a tothom.
Primer de tot, hem explicat ja una mica en què consistia aquesta moció, però per què des de l'Ajuntament s'ha considerat convenient portar-la a ple i aprovar-la?
Doncs ho explicava molt bé a l'entrada. Bé, nosaltres hi ha moltes dels acords que adopta aquesta moció, que el que fem és instar, en aquest cas, doncs, el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, a que facin una certa feina, també el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, però hi ha d'altres que sí que les assumim en primera persona, com ajudar, doncs, a desenvolupar o a facilitar els tràmits del document de les voluntats anticipades, doncs a tenir formació pròpia, en aquest cas, doncs, amb personal de la casa, i per tant, doncs, a fer un seguiment d'aquest futur observatori que pugui crear el Departament de Salut de la Generalitat. Per tant, hi ha coses o hi ha punts en aquesta moció en què els adoptem en primera persona i per tant, doncs, és important a la vegada que, doncs, donar suport a una mort digna, com han dit els meus companys, és importantíssim. Sembla mentida que el 2020, a ple segle XXI, doncs encara tinguem aquesta tessitura de que gent en què mèdicament, doncs, està avalat el seu patiment i la seva, el seu malviure des d'un sentit estrictament mèdic, però també emocional i físic, doncs no puguin accelerar aquest procés d'acord amb la seva família i amb un perfecte estat de raciocini, per tant, de raó, amb la facultat del seu ús de la raó, doncs no puguin exercir aquest dret. Sembla mentida, però encara és així. I per tant, doncs, el que fem és intentar, doncs, posar un granet més de sorra dins d'aquest món de la mort digna que creiem que és molt necessari.
Entre les coses que sí que dependran de l'Ajuntament, ha comentat el facilitar el fet que les persones facin aquest document de voluntats anticipades. Creu que encara hi ha molt de desconeixement entorn a aquest document o que poca gent s'anima a fer-lo?
Sí, sobretot pel desconeixement. Estic seguríssim que hi ha moltíssima gent, doncs, que desconeix, doncs, que existeix aquest document, que el pot utilitzar i que, per tant, ha arribat el moment, doncs, el pot executar. Hi ha moltíssimes lleis, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Som un país que legisla molt, el que passa que després, doncs, no sé si totes aquestes lleis que legislem, doncs, no són capaços de fer-les efectives, i en aquest cas, doncs, aquesta seria una d'elles. Hi ha molta desinformació, i sobretot en aquest món, que és un món, doncs, complicat, no és un món fàcil, el món de la mort digna, però, com dic, és molt, molt necessari, perquè quan veus exemples de gent propera o de gent mediàtica, doncs, que ens arriben, són molt dolorosos, i per tant, morir dignament, acabar dignament la vida, doncs, ha de ser un objectiu per tothom, i per tant, des de l'Ajuntament de Lloret, unànimament ens hi hem afegit, i com crec que no podia ser d'altra manera. També beneficiats, doncs, que hi ha alguna manca de representació en l'art municipal que facilita, doncs, poder prendre aquests acords per unanimitat.
I a la moció també es proposa crear un observatori per investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi. Ens pot donar algun detall sobre aquesta proposta?
Bueno, tècnicament el que diu és instar la Generalitat, en aquest cas el Departament de Salut, a què crea aquest observatori i a nosaltres doncs, a ser-ne vigilants del que fa aquest observatori. Per tant, no estaria dins de les capacitats de l'Ajuntament crear aquest observatori, però sí, un cop estigui creat, entenc doncs, que la Generalitat té més facilitat per crear un observatori més genèric, més general, i per tant després anar posant el focus a cada població, que això seria cosa ja doncs, de cada municipi. I evidentment doncs, hi estarem al cas, perquè és una moció aprovada i per tant el que farem és demanar a la Generalitat que ho faci, entenent que deu fer-ho a la resta de llocs que han aprovat aquesta moció, i a partir d'aquí doncs, a treballar els possibles casos individualment doncs, que s'hi puguin portar, que puguin tenir lloc en aquest cas al municipi, i per tant doncs, que tot es desenvolupi amb la normalitat més evident possible.
I ho ha comentat, no?, aquesta moció que s'ha aprovat també en altres municipis. La idea és aquesta, no?, que tots els municipis vagin aprovant-la i es vagi normalitzant d'alguna manera aquest dret a la mort digna.
Exactament, aquest és l'objectiu, Maria. La idea és que doncs, això sigui un efecte taca d'oli, per tant tots els municipis, tots els pobles i ciutats del país doncs, puguin anar aprovant aquesta moció, si pot ser per unanimitat, i que per tant normalitzar doncs la dificultat, perquè diguem normalitzar, però que tampoc és una cosa doncs quotidiana, doncs normalitzar doncs aquest dret a morir dignament recollit en aquesta llei, i que per tant doncs la gent doncs que estigui patint problemes de salut molt greus, però que tingui ús de la seva consciència, doncs pugui decidir com posar final a la seva vida d'una manera digna i pautada.
Doncs esperem que així vagi sent i que cada vegada sigui més normal, per dir-ho d'alguna manera. I alcalde, en un altre ordre de qüestions també li volem preguntar per una roda de premsa que hi ha prevista per avui a Blanes, en què la intenció és fer front comú amb els alcaldes del territori arran dels efectes que va tenir el temporal Glòria.
Doncs és així, el temporal Glòria és aquestes coses que ens passen mediàticament i que ara sembla doncs que el tema de la setmana o de la quinzena és el coronavirus, el mes passat va ser el Glòria, i durant el temps que duren doncs tenen una afectació mediàtica importantíssima i un tracte mediàtic excepcional, però quan allò passa queden una mica en desús. I el que no volem ni podem permetre en aquest cas, perquè ens afecta en primera persona a molts de municipis de Catalunya, però en aquest cas parlem doncs de la Costa Brava Sud i doncs del Maresme Nord, és problemes de mobilitat, especialment amb el tren, però també amb algunes carreteres, i també doncs, problemes a la primera línia dels passejos de mar, entre d'altres. Per tant, la temporada turística s'acosta, nosaltres fa temps que ja hi treballem i que, per tant, per nosaltres és important doncs, tenir el municipi en perfecte estat de revista, però el que no volem doncs, és un pensament en fotisme de les administracions superiors en què, doncs, en el cas del tren de Rodalies, de l'IR1, doncs, el xifren en 9 mesos i creiem que no és acceptable. També el mateix en algunes carreteres internes, per exemple, que hi ha entre Malgrat i Blanes, en què també doncs, el temps que s'han donat doncs, per esmenar-ho és molt més ampli i que, per tant, això fa que la resta de carreteres pateixin, això fa que la gent que es mou pel territori, els treballadors, doncs no ho puguin fer d'una manera còmoda. Bueno, això té tota una sèrie d'inconvenients molt greus per la ciutadania, i el que farem, doncs, uns quants alcaldes, que fins a 6, per tant, Lloret, Blanes, Tossa, però també a la Tordera, Palafolls i Malgrat, doncs fer un acte públic demanant a la Generalitat i al Govern de l'Estat i, per tant, a les administracions superiors, doncs que s'hi posin i s'hi posin de valent i ho facin ja.
Doncs estarem també pendents des de la ràdio de Lloret d'aquesta roda de premsa i, evidentment, de tot el que es vagi fent entorn amb l'objectiu de solucionar tots els desperfectes del temporal Glòria. Alcalde Jaume Dolçat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, sempre a disposar.
Bon dia, bona hora.
Un minut i seran 9:15 i el que fem ara és canviar radicalment de tema per parlar de la plataforma gitana d'acció política anomenada Politorrom. Celebrarà aquest divendres aquí a Lloret la primera assemblea nacional del poble gitano. Serà a l'Hotel Monterrey a 9:45 del matí en una trobada que té l'objectiu d'iniciar per objectiu l'inici de l'autonomia d'aquest col·lectiu.
Des de la plataforma consideren que el poble gitano ha de ser considerat una ètnia pròpia de l'Estat espanyol i demanen que les condicions de benestar d'aquest sector de la població siguin iguals als de la resta.
Al telèfon hi tenim a Cristóbal Lasso, que és president de la plataforma gitana d'acció política, anomenada, com dèiem, Politirom, i el saludem quan acabem de sentir el senyal als horaris de 9:15. Cristóbal Lasso, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, buenos días. Lacho Dives, también en nuestro idioma se lo digo.
¿Cómo se dice?
Lacho Dives.
Lacho Dives, pues Lacho Dives, Cristóbal Lasso, y si le parece la, hacemos la entrevista en castellano porque
si no
nos enteraremos mucho. Háblanos un poco de esta asamblea, comentábamos cuál es el objetivo, pero explícanos por qué la hacéis y qué es lo que buscáis con esta entidad, con esta plataforma.
Sí, intento ser breve. La verdad es que tras 40, 50 años de lucha desde el asociacionismo, desde el tercer sector, pues la evidencia nos muestra de que los resultados no son los más apetecibles, ¿no? Seguimos estando excluidos socialmente, seguimos siendo discriminados, seguimos estando en el lumpen social. La pobreza infantil ronda el 89%, la tasa de paro por alrededor del 52%, y el riesgo de exclusión social se sitúa alrededor del 80% nada más y nada menos del 80%. Por tanto, creemos, tras una profunda reflexión que nos ha llevado años, de tratar de influir en las políticas dirigidas a y desde el pueblo gitano, que no estamos en el enfoque correcto. Y por ello, tras una profunda reflexión, como ya digo, pues hemos creído conveniente convocar al pueblo gitano, aquellos activistas que creen y quieren luchar por el pueblo gitano, para intentar crear una nueva línea de trabajo y que parta de la idea de que somos mayores de edad, que las políticas dirigidas al pueblo gitano debemos elaborarla nosotros, el pueblo gitano, y que debemos implementarla nosotros, el pueblo gitano, desde una autonomía, ¿no? Y tener autonomía propia. No somos menos que el pueblo catalán, que el pueblo vasco, que el pueblo extremeño, el pueblo andaluz. El pueblo gitano está aquí desde que España, antes de que España existiera, desde 1425. Creemos que ya es hora de que el pueblo gitano sea mayor de edad y sea así considerado como tal.
Y en esta primera asamblea que se organiza este viernes aquí en Lloret, ¿a quién está previsto que participe?
Bueno, tenemos participación de gitanos y gitanas pues de todo el estado, mayormente evidente, es evidente que de la zona catalana, pero tenemos gitanos pues desde del País Vasco, extremeño, andaluces. Coincide con ser el día de Andalucía este 28, y por tanto ahí hemos cometido un pequeñito error, pero no obstante tenemos gitanos y gitanas que vienen, a andaluces que vienen a esta asamblea, del País Valenciano, de toda España.
¿Y por qué se hace aquí en Lloret?
En Lloret se hace, pues, hombre, no es casual de que el presidente de la plataforma sea de aquí de Lloret, que soy yo, y eso seguramente ha influido o determinado especialmente que a la hora de elegir el lugar de esta primera...
Barriendo para casa.
Se ha barrido un poco para casa, sí, evidentemente.
Bien hecho. Y
no en vano, Lloret ha sido vanguardista en muchísimas cosas en relación al pueblo gitano, pero la primera asociación, una de las más antiguas, fue la Asociación Gitana de Lloret de Mar, o sea, muy, muy, muy de las pioneras, ¿no? Yo mismo he participado a nivel autonómico, incluso estatal, en las convocatorias de diversas actuaciones vanguardistas, ¿no? Y por tanto no es casual tampoco de que ahora sea la primera asamblea de ámbito nacional gitano, se convoque y se haga Lloret de Mar.
Pues esperemos que vaya muy bien. No sé si tienen constancia de si las problemáticas que tiene el pueblo gitano aquí en el Estado español son similares en otros países, porque recordemos que esta etnia está por todo el mundo.
evidentemente, a ver, la situación difiere y es común, me explico. Hay muchas cuestiones que son comunes a todos, pero luego hay diversidad de tratamiento, ¿no?, de enfoque. Ciertamente, cuando al pueblo gitano del Estado español se le ha tratado de poner como referente positivo en cuanto al tratamiento para solucionar el tema de la discriminación y tal. Y sin embargo, estamos en condiciones mucho peores en lo que es la realidad de lo que este enfoque dictaminaba, ¿no? No en vano, y por suerte, este año, en enero, el relator de, nada menos que un relator especial sobre la pobreza, el Philip Hampton, de la ONU, pues relataba y daba datos escalofriantes que nos sitúan incluso por debajo de poblaciones gitanas que habitualmente se consideraban profundamente discriminadas, como era en Hungría, en la zona centroeuropea, ¿vale? Con lo cual se ha puesto en cuestión todo el enfoque y todo el tratamiento a la población gitana española. Estamos igual. El acceso a la vivienda de la población gitana, no estamos discriminados. Una persona un poquito más moreno de la cuenta no puede acceder en las mismas condiciones a la vivienda, ni siquiera en régimen de alquiler, porque en cuanto se te ve un poquito de que perteneces ya a la etnia gitana, ya las dificultades son enormes para acceder. Estamos en situación dificilísima para acceder al trabajo por las mismas circunstancias, ¿vale? El trabajo en igualdad de condiciones no existe en el Estado español, no existe. Vale. Y definitivamente en la cuestión de educación como elemento de superación de esta situación, pues estamos segregados escolarmente, porque no en vano, y también lo refleja el informe preliminar del relator de la ONU, se concentran en determinados colegios las personas que son extremadamente pobres, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues las condiciones no son las ideales en el Estado español para que el pueblo gitano sea, primero, equipararse a las condiciones sociales y económicas con el resto de la población, y segundo, ser reconocido como etnia, que me parece que no hay mucho que dudar de que lo somos, ¿vale? Que tenemos una etnia propia y tenemos inherentemente a ello unos derechos que no son reconocidos ni por el Estado español, ni por la Constitución, ni por el Estado de Autonomía de los diferentes estatutos de autonomía de las distintas territorios. Por tanto, yo creo que el día 28 están convocados los gitanos y las gitanas, les esperamos con las puertas abiertas, aún aquellos que no han decidido venir, para dar un paso adelante y que el pueblo gitano se ponga en el frontispicio de lo que consideramos las políticas sociales y económicas del Estado español y de la autonomía catalana.
Doncs estarem ben atents a aquest congrés, a aquesta assemblea que es fa aquest divendres a Lloret de Mar, a 9:45 del matí, a l'Hotel Monterrey. I Cristóbal, ¿cómo se dice en vuestro idioma muchas gracias?
Pues paliquiratumengue.
Pues paliteractumengue, que no sé si lo digo bien.
Bueno, hay otra manera más fácil, que es naistuque.
Pues naistuque, Cristóbal Lasso, un abrazo, muchísimas gracias y que vaya muy bien este viernes.
Muchas gracias, están todos convidados a venir, sí, independientemente que sean gitanos o no, que no seamos discriminatorios.
Pues abierto a todo el mundo. Gracias, que ya no me acuerdo cómo se dice, y buenos días.
Naistuque, la cholibes.
Bon dia, bona hora.
Ara falta un minut i seran les 8:40. Doncs després d'aquesta simpàtica entrevista, el que fem és anar amb la previsió del temps. Ara sí, amb en Miquel Bernis, a qui podem saludar perquè volem tots els detalls. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb temperatures lleugerament per sota dels 10 graus a la costa, però tampoc és un matí gaire fred. Al migdia sí que la sensació d'hivern serà més clara, perquè avui els intervals de núvols faran que al migdia el termòmetre es quedi frenat per sota dels 15 graus. un dia una mica insegur, variable, mig ennubulat, amb la possibilitat, a més d'algun ruixat puntual que pugui aparèixer, sobretot al voltant del migdia. En tot cas, pluges que no s'entreveuen abundants ni destacables i que, com a molt, obligaran puntualment a obrir el paraigua en alguns moments. De cara als dies vinents, seguirem amb un panorama de cel mig ennubulat i variable, seguirà el pas de sistemes frontals que han de mantenir aquesta variabilitat, tot i que probablement amb núvols més esqueixats, i les temperatures pujaran i baixaran aquests pròxims dies. De moment, de cara a curt termini, demà el termòmetre s'enfilarà una mica més que avui, però els canvis seran poc notoris, no tornarem a un ambient primaveral. En tot cas, podríem tenir un pic de temperatura de cara a dissabte, però que sembla que quedaria compensat ràpidament diumenge i en l'inici de la setmana que ve, i per tant, en conjunt, en els pròxims 7 dies podem dir que tindrem un ambient més de final d'hivern que no pas com el purament primaveral que hem anat tenint en aquests últims dies. Pel que fa a l'estat del cel, no hi haurà grans canvis, tot i aquests intervals de núvols que puguin anar apareixent, no ha de tornar a ploure al llarg d'aquesta segona part de la setmana, i en tot cas ho podria fer de cara a dilluns. Això ho anirem veient en els pròxims dies. També destaquem que el vent s'anirà deixant sentir aquests pròxims dies, no amb ratxes fortes, però sí que l'anirem notant de garbí, sobretot als migdies, un fet que també ajuda a contribuir que la sensació de fred sigui una mica més marcada del que ens digui el termòmetre, i per tant que no tinguem tanta sensació de primavera com els últims dies.
Doncs gràcies, Miquel. En tot cas, això és el que toca per aquesta època de l'any. Ara mateix el termòmetre al Rieral, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, i aquí al centre marca la mateixa temperatura, 10 graus a Lloret de Mar, i la humitat al 94%.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts, arribem ja a 3 quarts de 9. Continuem el Bon Dia, Bona Hora. Més informacions per arribar a les 9 en punt del matí. Ara parlem del Casal Municipal de la Gent Gran, que celebra demà l'Assemblea General Ordinària. L'ordre del dia comptarà amb 9 punts, entre els quals hi haurà l'exposició del programa d'activitats d'aquest 2020. A més, també es donarà a conèixer el balanç econòmic del 2019 i així com el pressupost per aquest any. A més, els usuaris rebran informació sobre el nou sistema de pagament de l'IBI i el carnet del moll del Museu Obert de Lloret. L'assemblea se celebra dijous a les 5 de la tarda. Cal destacar que hi ha un canvi d'ubicació d'última hora. No es farà a la sala polivalent de la biblioteca, sinó que es durà a terme al mateix casal municipal de la Gent Gran. Ampliem aquesta informació amb una entrevista que realitza el nostre company Moisés García.
Parlem amb la regidora de la Gent Gran, Arantxa Jiménez, ens acompanya als estudis. Arantxa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quins temes es tractaran a l'assemblea del casal municipal de la Gent Gran?
Doncs tenim una ordre del dia que seguirem, on especificarem, farem una lectura anterior de l'acte anterior. Seguirament donarem la memòria, donarem compte de la memòria de l'any anterior, del 2019. Es posarem al programa d'activitats d'aquest 2020. Informarem sobre el balanç econòmic de l'any anterior i el pressupost d'aquest nou any. Com a novetat, informarem sobre el nou sistema de pagament de l'IBI i del carnet del moll. I per concloure l'assemblea, donarem pas als precs i preguntes dels diferents usuaris del casal.
Com dius, un dels punts és el que donarà a conèixer el programa d'activitats per aquest 2020. Què hi podrem trobar?
Bé, doncs, podem trobar els diferents cursos que es porten a terme al casal municipal, el gran ventall d'activitats que fan els usuaris, des a informàtica fins a manualitats, gimnàstica, entre d'altres, i també doncs, les diferents activitats que es fan, no? Diferents festivitats i activitats o xerrades que es duen a terme al casal.
Funcionen bé aquestes activitats, aquests tallers?
Sí, ja ho hem dit més d'un cop, que les activitats tenen un gran èxit, activitats, tallers, cursos, no?, que tenen el seu període d'inscripció i la veritat és que tenen molta afluència, és a dir, en poc temps s'esgoten aquestes places, per tant són, tenen molt d'èxit. I fent referència a les activitats i festivitats que es celebren, sempre es fa molta difusió, s'arriba a molta gent i això fa que s'engresquin i que l'afluència sigui de molta gent. I això també, pues, no, hi ha molta gresca, el veu boca a boca també fa molt i s'animen molt els uns i els altres i la veritat és que bueno, tenen molt d'èxit, la veritat.
Per tant, en aquest sentit, el punt que repassarà les activitats del 2019, les valoracions seran positives, no?
Sí, creiem que sí. De fet, hi ha un tracte molt proper, molt personalitzat i el dia a dia ja ens ho transmeten als usuaris, no? En aquest cas la gent gran que és usuària del casal municipal, xerrem molt al dia a dia i tant a les diferents tècniques i treballadors del casal com a mi mateixa ja ens ho transmeten que estan molt contents i que la valoració és molt positiva.
Pel que fa al pressupost del casal, què podem saber?
Doncs el pressupost que comptàvem l'any 2019 teníem un pressupost en concret i on s'han fet les diferents inversions, llavors podem conèixer aquest pressupost al dia de l'assemblea i també donarem a conèixer el pressupost que tenim el 2020, que si de veritat es valora, si s'ha ampliat, en aquest cas hi ha hagut una petita ampliació perquè es valora, bueno, les diferents tasques i accions que s'han portat a terme i llavors que té quines projeccions i quines actuacions es volen fer durant aquest any.
També es donarà, com has dit, informació sobre el nou sistema de pagament de l'IBI, sobre el carnet del moll. Aquests són temes que interessa a la gent gran?
Sí, de fet, és un nou punt, no?, com a novetat, i sí que cal dir que ja s'han fet diferents xerrades. De fet, vam tenir una xerrada fa dues setmanes, aproximadament, on la regidora d'Hisenda, en aquest cas la senyora Lara Torres, va venir al casal i va informar sobre el nou calendari fiscal, la novetat, no?, del nou sistema del pagament de l'IBI, i bueno, van venir alguns avis, sí que és veritat que no van venir, bueno, vam tenir molta afluència, però no vam arribar tots. Per tant, jo crec que cal remarcar aquest punt i tornarem a donar a conèixer el nou sistema de pagament de l'IBI. I el carnet del moll, la passada setmana va venir també la regidora justament el dijous gras, que estava de gom a gom al casal, van aprofitar el regidor Xavi Flores, que s'encarrega del carnet del moll, juntament amb la Marina, i van exposar una mica i van informar sobre aquest carnet del moll.
En aquesta assemblea, qui pot participar?
Doncs és oberta a tota la població, la veritat és que pot venir qui vulgui. Sí que és veritat que potser toca més a prop als usuaris del casal, però està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes de Lloret.
I sabem que hi ha molta activitat, com ara ens deies, anar al casal, i trobem persones molt actives, no?
Sí, bueno, la veritat és que ja ho he dit més d'un cop, som molt pioners perquè hi ha molta activitat, fomentem la gent gran activa i la veritat és que som més actius que la gent jove, vull dir, és que si no hi ha una sortida al Teatre Barcelona, fan una sortida per fer per la coral o fan gimnàstica, o sigui, a més es fan servir i es potencien els diferents edificis municipals, com és la piscina municipal, com és el teatre, per tant, és molt important.
Doncs Arantxa Jiménez, esperem que vagi molt bé aquesta assemblea del Casal Municipal de la Gent Gran i, com sempre, gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix falten 12 minuts per arribar a les 9 del matí. Continuem l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret parlant del Carnaval, perquè aquesta nit es posa el punt i final amb el tradicional enterrament de la sardina, amb el comiat del rei Carnestoltes. És un acte que també serveix per obrir el calendari de la Quaresma. L'enterrament de la sardina a Lloret començarà amb un seguici funerari. La sortida serà a les 8 del vespre des de la plaça dels Germans Maristes, des de la plaça de la Magnòlia, coneguda, doncs, per aquest nom, fins a arribar ben bé a la plaça de la Vila. Allà es farà la lectura del testament i un ball popular amb l'agrupació Bufant Fort. Després hi haurà sopar per a tothom, amb cigrons i peix de la mà del xinuxano. Ho explica el regidor de festes, Cristian Fernández, que assegura que serà un tancament de carnaval molt intens.
La tradicional enterrament de la sardina, doncs, que evidentment no s'ha de fer cap tipus de presentació, no? I que bé, suposarà, doncs, un tancament a aquest carnaval de Lloret molt, molt, molt intens i que és tradicional. Per tant, doncs, amb l'enterrament, la parada que farem pels carrers i amb després amb el que el sopar que oferirà el Joan Xandó, doncs, estem consolidant aquesta tradició.
Per participar en l'enterrament de la sardina es demana als assistents que vagin vestits de dol. A més, es recomana portar un ciri per acompanyar el seguici. La sortida, insistim, serà a les 8 del vespre des de la plaça dels Germans Maristes. Per parlar d'aquest sopar popular, podríem dir un any més, que anirà a càrrec del Xinoxano, tenim un membre, en Carles Carbonell, aquí als estudis. Bon dia.
Molt bon dia.
Com sempre, heu preparat el sopar, entre cometes, d'aquest enterrament de la sardina, oi?
Correcte. De fet, més que hem preparat, l'estem preparant. A hores d'ara tenim la brigada major del Xinoxano, és a dir, la gent, els jubilats, que en diem, que tenen més temps des de primera hora del matí que estan preparant els cigrons.
De quantes reaccions estaríem parlant?
Normalment entre 800 i 1.000, és el que habitualment donem, tot i que depèn dels anys del fred o també a vegades del futbol, se'n donen unes quantes menys. Però avui amb aquesta temperatura i sembla que tot anirà per entre 800 i 1.000 persones passaran per allà.
De quants anys ja estem parlant que el Xinoxano organitza aquesta activitat?
Ostres, ara m'has enganxat, perquè molts. Jo des que tinc que vaig entrar al Xinoxano, que gairebé que ho fem, 30 poder, no ho sé, la veritat és que molts. Des del primer any que es va celebrar l'enterrament de la sardina, ara mateix no ho sé.
Acompanya, però, aquest cigrons i aquest peix que faci més o menys fred?
I tant, anys alguns d'aquests de fred. Més que, perdó, més que el nombre de gent, que també, és la rapidesa amb el que es menja. Els anys que fa bo, com ara divendres a l'arribada del Carnestoltes, que feia aquella bonança, doncs la gent entra, veu, xerres, està allà a estona, fent tertúlia, i els anys que fa fred, veus que arriben, mengen, i alguns ja s'ho porten fins i tot a casa. I és passar, menjar i marxar molt ràpidament.
Com valora el Xinoxano el conjunt de les activitats del Carnaval i com no, l'enterrament de la sardina?
Bé, la veritat és que aquí a Lloret veiem que el que és l'arribada i que és el que ens toca a nosaltres i l'enterrament de la sardina, molt bé, perquè és una activitat que no ha baixat. Vull dir, aquestes 800.000 persones són moltes, abans s'ha de dir, que agafar un vespre d'hivern i portar 1.000 persones a la plaça i poder-los donar de menjar, és moltíssima gent. I pel que fa a la resta d'activitats, a veure, la rua, l'altre dia en parlàvem a la reunió, ha canviat moltíssim. Dels anys aquells que sortíem nosaltres, que era una rua de passar-t'ho bé i riure i bueno, disfressaves de qualsevol cosa i interactuaves amb la gent, ara hi ha una rua amb un nivell increïble, tant de carrosses, de vestuari, de maquillatge, de coreografia. Ha donat un... Ha sofert una progressió bestial. Uh-huh. I a més, jo com a persona que hi treballo a dins, sense els comentaris de la gent i bueno, gent de fora que et diu preciosa, curta, amb dues hores ho enllestim, diu no se'ns fa gens pesada.
I aquesta fórmula Costa Brava Sud, compartint doncs aquesta activitat Lloret Blanes-Tossa?
Bé, suposo que és un al·licient afegit, que el fet de que els pobles no es facin la punyeta també ajuda perquè que les colles puguin participar a les tres carnavals, perquè abans recordem que sortia tothom a la mateixa hora i havies de triar un o l'altre.
Tenen preferència els cigrons i el peix la gent que vagi de dol rigorós?
Correcte. Primer es fa el testament del rei Carnestoltes, es crema el taüt i a partir d'allà primer passa la gent que vagi de dol i després tota la resta de gent.
Doncs que vagi molt bé aquesta cuina improvisada a peu de plaça de la vila i un any més que el Xinoxano s'involucra al 100% en aquestes festes de Carnaval. Carles Carbonell, gràcies per ser aquí a aquesta hora del matí.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I encara 5 minuts per arribar a les 9 del matí, una darrera informació de cultura, per ser més precisos, perquè hem de parlar de teatre en aquests moments, el Bon Dia, Bona Hora.
Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a la gran partida. L'únic de tots els jocs que s'escapa de la tirania de l'atzar. No és també una ciència? Un art? Els seus orígens es perden en la nit dels temps. I tot i això, sempre és nou. És un joc que pertany a tots els pobles i a tots els temps i no sabem quin déu ens el va regalar perquè poguéssim matar l'avorriment, afilar els sentits i estimular l'esperit.
Aquest és un fragment de La partida d'escacs, una obra de Stefan Zweig, dirigida per Ivan Morales, i escoltàvem l'actor Jordi Bosch, qui assumeix tots els papers de la funció. Bosch és el narrador i també la veu dels dos protagonistes de la darrera novel·la de Zweig, un campió mundial d'escacs i el senyor B, que coincideixen en un transatlàntic que viatja a Europa, a Amèrica, poc després de la Segona Guerra Mundial. Aquest és l'argument d'aquesta partida d'escacs, que no sabem com pot acabar. L'obra es representa aquest divendres 28 de febrer a partir de les 9 de la nit al Teatre de Lloret. Escoltem l'entrevista a l'actor Jordi Bosch a càrrec del nostre company Moisés García.
Parlem amb l'actor Jordi Bosch, el tenim al telèfon. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia a tots plegats.
Què podrem veure a la partida d'escacs?
Podem veure la partida d'escacs, ara ho has dit tu, la partida d'escacs. Una obra és una novel·la de l'Stephen Zweig, que ell la titula La novel·la d'escacs. Aquí hem posat La partida d'escacs perquè bàsicament és tota l'explicació d'una gran partida que fan entre dos monstres dels escacs, i res, amb moltes sorpreses i amb moltes coses d'aquelles interessants de l'història que explica l'Stephen Zweig.
S'ambienta l'inici de la Segona Guerra Mundial, un context que no és casual, no?
No és ben bé l'inici de la Segona Guerra Mundial, no és ben bé l'inici a la pujada del nazisme a Alemanya. Encara no. O sigui, això ens en diem l'any 31-32, més o menys.
Amb tot això, amb aquest context, no sé si hi ha algun espai per l'humor en aquesta obra?
Espai per l'humor, sempre n'hi ha. Una mica de sentit de l'humor sempre hi és en l'obra, sí, i clar, 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 i tant. Però no és que sigui una comèdia, però sempre hi ha espai per l'humor, sempre, sempre.
Perquè concretament, quins missatges es volen transmetre? És a dir, de què parla concretament la partida d'escacs?
Bueno, de diferents coses. A veure, jo no soc molt partidari d'explicar una mica de què va una obra, perquè penso que el més bonic que té és que la gent pugui venir, descobreixi, si no la coneix, perquè és una novel·la molt coneguda, però que entenc que molta gent a la millor no la coneix, és bonic descobrir què passa, l'argument, i que no vagis amb una cosa ja preconcebuda del que veuré, que deixaré de veure, que em vol explicar la gent i tal. Quan el públic ho descobreix i treu les seves conclusions, vull dir, penso que és el més bonic que té el teatre, o que té l'obra d'art, o que té la literatura, qualsevol cosa d'aquestes.
Com a actor, Jordi, tu assumeixes tots els papers d'aquesta partida d'escacs.
Està plantejat com un monòleg, va ser una decisió de direcció i meva, i de dir, bueno, va, enfrontem-nos-hi, perquè també la manera com està explicada la novel·la del Zweig és basant una miqueta en primera persona, perquè és una persona al nucli central de la novel·la, del perquè que li passa una miqueta en el protagonista, o dels dos, un dels protagonistes, que és el més important, al que li dediquem una miqueta més la història, està explicant molt en primera persona del que va patir o del que li va passar. I per això vam veure la possibilitat de poder fer-ne un monòleg d'això explicat en primera persona. És bàsicament una mena de mestre de cerimònies que explica en el vaixell on són, explica una mica la partida que veurà la gent, i mentre l'explica, doncs ell el se situa, i clar, llavors al moment d'explicar doncs passes per diferents personatges i intentes fer-los, intentes reviure'ls, de tal manera que arriba un moment que ja s'està revivint en primera persona i actualment el que està passant, saps?
Per tant, també podem dir que té un punt de drama, també.
Sí, té un punt de drama també, sí. Correcte.
A quin tipus de públic va adreçar aquesta obra? A qui li agradarà? O és per tothom?
A tots els públics.
públics, home, i tant, a tots els públics que estimin el teatre i tinguin ganes d'escoltar una bona història, això està claríssim.
Doncs, Jordi, gràcies per l'entrevista, esperem que vagi molt bé aquesta obra, convidem a tothom a gaudir-la i, insistim, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres, vinga, us esperem a tots.
Així és com arribem a la fi del programa del Bon Dia, Bona Hora. Us deixem tot seguit el programa amb veu pròpia i amb Maria Joan Comartí, les entrevistes que realitza personalment i en profunditat. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia, bona hora.